La població de Sant Cugat és de 85.000 persones, eminentment joves i amb cultura digital. Apropa aquesta audiència al teu negoci.
Cugat TV, www.cugat.cat i 91.5 FM.
Cugat.cat és líder a Sant Cugat a la xarxa. Anuncia't a Cugat.cat.
Falca radiofònica, bàner, vídeo. Ens adaptem al teu negoci i necessitats.
Més informació a publicitat@cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local. És local. And my destination makes it worth the while. Pushing through the
darkness. Still another mile. Comparteix les teves nits amb la millor música. Imagine all.
La música que vols, a Jukebox.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
About it is appealing. Passen uns minuts de les 12 del migdia, sona aquesta música, dijous, vol dir que estem a Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem uns convidats que no estaran aquí, els tindrem via telefònica, però com si hi fóssim, perquè són gent potent del món del teatre i que ens parlaran d'una obra que es fa el divendres al Teatre Auditori, La bona persona de Sezuan. Però abans... La homilia del Molta Comèdia. Avui tornen els Premis Max. Benvolguts, germans en les arts escèniques. L'any 1998, o sigui ja fa 21 anys, van néixer els Premis Max de la mà de la Societat General d'Autors i Editors, l'ESGAE. El nom de Max, com sabeu molts, ve de Max Estrella, el protagonista creat per Ramon Maria del Valle Inclán per la seva obra Luces de Bohèmia, una tragèdia carpetobetònica que introduïa en el llenguatge espanyol, diria ibèric, el concepte esperpèntico. Aquest any la gala celebrarà el Teatre Calderón de Valladolid, és a dir, en el cor de l'Espanya més espanyola. La dificultat per mi, quan es configuren les llistes de convocats i després les finalistes, com ara, consisteix en que hi ha uns espectacles que no surten habitualment dels seus espais de creació. Què vull dir? Obres creades a Galícia, en gallec, al País Basc, en euskera, a Andalusia, a Catalunya, a València, a les Illes Balears, en català i o valencià, no acostumen a girar, i si algunes ho fan, necessàriament, ho fan en castellà, això que en diuen cada vegada més en espanyol. I com a conseqüència, el coneixement i l'acceptació de la realitat cultural que la sustenta es perd per una falta flagrant d'interès en acceptar la realitat. Aquest any tenim Temps salvatge, de Josep Maria Miró, estrenada al TNC com un dels tres millors espectacles amb la ternura del Teatro de l'Abadia i Teatro de la Ciutat de Madrid, i Lemon Trijoli, de Barco Pirata, que precisament el diumenge passat va finalitzar una estada en el Teatre Nacional de Catalunya. Si Temps salvatge, per exemple, guanya el primer premi, podria ser, i va de gira per Espanya, començant per Madrid, naturalment, ho haurà de fer en castellà. M'avanço a partir d'altres experiències anteriors. No podrà presentar-se amb els mateixos actors i actrius, per cert, també una nominada com millor actriu per aquesta obra, Laia Manzanares, en el seu idioma, sinó en castellà. I no és possible, dic jo, fer-la amb sobretitulat? com es fa quan una companyia anglesa, sueca o francesa actua a Madrid, Valladolid, Sevilla o a la capital que sigui? Doncs probablement no. Hi ha comptades excepcions en la història postfranquista, i menys ara que sembla que tots els partits polítics, des de la ultradreta fins a la ultraesquerra, volen conservar les essències pàtries, intocables, i la llengua és primordial. Hi ha un altre finalista com millor espectacle musical o lírico, diuen, que és els Jocs Florals de Can Prosa, l'extraordinària creació de Xavier Albertí i del Teatre Nacional de Catalunya, que probablement tindria els mateixos problemes d'exportació, però potser més limitats perquè hi ha cant, hi ha ball, i això sembla més assequible. En qualsevol cas, germans, tenim com sempre una actitud contrària a la normalització i acceptació d'una realitat nacional espanyola que, tal com van les coses, em temo que no canviarà. Ans al contrari, pot empitjorar. Que Déu no ho vulgui. Amén. En una Xina imaginària, tres déus visiten el país en cerca d'una bona persona. Però nosaltres ja l'hem trobat. Clara Segura, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Et consideres una bona persona, Clara?
Ai, bastant.
Bastant.
Però segur que no sóc un exemple en tots els àmbits. Vull dir que jo crec que ser coherent amb la bondat, no, en un món tan pervers, és una mica complicat.
Però podem dir
jo,
que...
Jo he de dir que sí que he conegut una bona persona a la meva vida, bueno, moltes, però una integritat absoluta que va ser el Pere Casaldàliga, que encara es viu, i per mi aquest és l'exemple de la bondat, amb la qual jo no li arribo ni a la sola de les sabates, però bueno.
Bueno, diríem de totes maneres, Clara, que tu fas un paper de Xenté...
Sí.
I Xenté, en principi, els déus, quan els acull aquella nit que estan buscant un lloc per poder reposar-se del seu camí a la recerca de la bondat, Xenté
sí.
els hi respon.
Sí, 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 els hi respon, però després tindrà greus dilemes en aquesta bondat i en intentar ser una bona persona coherent amb els altres i coherent amb si mateix, amb la qual aquí ja comencem a trobar un dels primers conflictes, no? Si per ser bo amb els altres resulta que no acabes sent bo amb tu mateix o al revés, no? I aquest és una mica el dilema que planteja l'obra en forma de conte, però que crec que, malgrat estigui escrita doncs fa 70, més de 70 anys, que dic, fa
38, 80
anys.
De ser del 38.
Exacte. Pues mira, sí, exacte. Pues, 70 anys, encara tornem a tenir aquests mateixos problemes, no?
Que l'única possibilitat que té Xenté potser és buscar una persona, buscar un substitut, algú, que faci aquelles coses que ella, de fet, doncs no hi és, són massa acceptades. I aleshores apareix el Xuità.
Sí, apareix, curiosament, un personatge masculí, per tenir més credibilitat en el món dels negocis, que també és un tema de rabiosa actualitat.
Exacte.
Des de quin punt les dones tenim llocs o accés a llocs de decisions i tenim la mateixa credibilitat que els homes, que t'ha demostrat que no, perquè si no encara no estaríem lluitant per les coses que estem lluitant. I fent-se passar pel cosí acaba solucionant algunes coses, però és veritat que se li obren d'altres problemes, que és aquest, no? Que en el fons acaba mirant tant per ella mateixa i pel seu fill, perquè està, bueno, per la seva descendència, que acabarà una mica pervertint les normes de la Xenté, que era ajudar a tothom, i acaba una mica muntant-se en una empresa i acaba una mica explotant els seus treballadors, no? quan ella comença l'obra sent víctima d'aquesta explotació general del capitalisme, no?
Podríem dir que aquesta és una història doble sobre la bondat i els límits de la possibilitat d'exercir la bondat en un món com el nostre, que, com dius, tot i que està escrit fa 80 anys, és com si sigués escrit abans d'ahir?
Sí, i el sorprenent és que ell també ho escriu, quan ja ha hagut de marxar d'Alemanya pel nazisme, quan ja és perseguit pels seus llibres, i és curiós, no?, que també hagi de plantejar-se en un moment tan, encara amb unes circumstàncies molt més dràstiques en aquell moment, però vagi a petar amb una fàbula tan simple i alhora tan complexa de com gestionar aquesta bondat en aquest món, que es pot ser coherent amb un mateix i amb els altres. Una miqueta és aquesta, és el gran dilema sobre el que es mou aquesta fàbula, que no deixa de ser un conte llarg com els d'abans, un conte amb música i un conte on hi ha uns déus que baixen a la terra a buscar una bona persona, no?
En aquest cas, l'Oriol Orogi ha posat la música, bueno, de fet la música existeix amb l'obra original, però sí, ha posat una música fent servir doncs, un grup, la música d'en Joan Garriga, que ja sí, havia utilitzat amb altres obres.
Sí, a Bodas de Sangre també. Sí,
què en diries? Què en diries d'aquesta música?
Home, jo crec que és una música que li dona... O sigui, l'obra... Ara, en aquests moments, sí que podríem dir que hi ha un punt que pot ser més eixut, aquesta reflexió constant que planteja, la cosa més didàctica que tenen els textos brechtians, que també són fruits d'un moment, també són fruits d'un moment que el teatre es feia d'una manera i ell va voler trencar uns motlles perquè es pogués fer d'una altra, per arribar a les classes obreres, per arribar a les classes, per instruir una mica, i jo penso que això encara hi és en el text. Però amb la posada d'escena de l'Oriol i amb l'ajut que també han fet el Joan i l'Oriol de musicar moltes peces o posar temes que no tenen massa a veure però que en el fons sí que tenen a veure amb la narració, jo crec que ajuda molt a digerir aquesta part potser més dura de l'obra, més didàctica, no? I llavors te n'adones que pots fer aquesta mateixa reflexió i la gent s'ho passa bé. I llavors és quan trobo que tens les dues coses juntes, no? Que la gent s'ha distret, s'ho ha passat bé, però alhora també surt dient, hosti, què faries tu, no? Bueno, hi ha una reflexió implícita a l'obra i una interpel·lació a l'espectador que acaba al final així, amb aquesta interpel·lació que jo crec que no deixa l'espectador en va, no? De dir, hosti, és que és veritat, és que pobre, però hosti, però que dolent que és l'altre. Vull dir que sí, que ens interpel·la.
Hi ha una realitat, i és que vosaltres heu representat el TNC fins al dia 17 de març.
Sí.
Vau estar un mes i mig,
sí,
un mes i mig aproximadament, amb una bona resposta de públic.
Sí, va ser molt bona resposta, vull dir, vam fer una molt bona ocupació i la veritat és que també era una alegria quan fèiem els grups d'adolescents i veies que també se sentien interpel·lats i que és veritat que la música ajudava molt. Jo també això ho veia d'una manera molt clara, no? Que de cop, ostres, penses, estem fent algú que pot estar bé en un futur per crear nous espectadors de teatre si d'alguna manera s'ho passen bé, però a sobre poden reflexionar, poden debatre la classe, i perquè és un públic que realment... és ultra, ultra mega necessari, no? Que els nostres joves també tinguin accés a la cultura i també se la sentin seva, no?
Bueno, aquest divendres estareu... Perdona, dic que aquest divendres estareu al Teatre Auditori a les 9, esteu dintre de la gira, serà el penúltim ja funció de gira.
Sí, perquè l'endemanem a Manresa, clar, és un espectacle també que és molt gran de portar, una escenografia molt gran. Som 16 persones i això no sempre és...
Això no és habitual, No és habitual avui en dia, Clara.
No, per això que és un gran encert que també el TNC i la Perla hagin volgut fer un cop de cap, perquè mira, et diré que nosaltres havíem d'anar a Tarragona la setmana passada i per un problema amb el teatre on havíem d'anar, o perdíem el vol o ens ubicaven al Metropol, que és d'unes dimensions pues, una quarta part més petita que el TMC.
Sí,
i tots vam dir, sí, fem-lo, és igual. I va ser tota una aventura intentar cabre tots allà dintre, però ho vam fer i realment crec que és molt d'agrair que, no, que puguem fer espectacles com abans fèiem, perquè jo havia girat amb espectacles de 22 persones i això ja no és l'habitual i des de la crisi doncs, hi ha aquesta premissa de que, i aquesta realitat també cultural, eh? no ho obviem, que són malos tiempos para la cultura. Vull dir que...
Hi ha una crisi que mai s'acaba, sembla.
Sí, hi ha una crisi que ens hem instal·lat també aquí, vull dir que també és l'excusa perfecta perquè certes polítiques no canviïn mai en aquest sentit, no? De dir, no, és que estem en crisi, i dic, bueno, sí, però l'armament no està en crisi, i bé que s'inverteix, no? Vull dir que és una crisi que tothom se la fa venir. Qui pot decidir se la fa venir millor com pot, no?
Des del punt de vista com a actriu, com a persona que està a l'escenari durant molta estona, perquè tu estàs amb aquests dos personatges, aquest travestisme, diguéssim, que és quasi més social que físic, no? És més...
Sí, sí.
És dura l'obra per tu?
Sí, és dura. És dura, però també t'he de dir que no... Jo que sé que emocionalment hi ha molt més de joc aquí que de desgast emocional, no? Perquè és veritat que la Xanté, pobra, és la que pateix més, però el Xuita és una mica més gamberro i això m'ajuda a distanciar molt i també a que energèticament no em desgasti tant. I en canvi potser altres obres que els personatges ho passen pitjor i són més curtes, potser m'he cansat més. Però bueno, sí, és tot un... És un no parar, és estar en forma a tope amb els canvis de vestuari, anant corrents per l'escenari, no arribant tard al teu peu, vull dir que hi ha tota una obra paral·lela que fem tots, no solament jo, perquè tothom fa molts personatges en aquesta obra, tots els meus companys pràcticament no paren tampoc, i pensa que hi ha unes corredisses, i ara que anem a teatres que no estem habituats, de tant en tant tens unes corredisses, perquè igual havíem de canviar una entrada, i veus que algú no pot entrar per allà on entrava i ha de córrer. Vull dir que hi ha una obra paral·lela que estem fent entre bambalines que també s'hauria de veure un dia.
No sé si has pensat alguna vegada, Clara, que tu, fent aquest personatge, t'has passat una història que va començar amb Núria Espert, que va continuar amb Annalise Arán i que ara recau en tu.
Bueno, jo, evidentment, que he tingut aquesta... vull dir que, d'alguna manera, ja, aquestes dues persones també són responsables que hi ha una part de responsabilitat ja en elles, no?, que jo em dediqui a això. Això és evident, no?, perquè si no les hagués dit actuar no m'hauria agradat com m'agrada la meva feina, no?, i quan érem petita, pues, o adolescent, eren persones que em fascinava veure-les. El que passa que també em plantejo que aquesta obra no, perquè no té tanta trajectòria com una Antígona, no?, però després sempre penso que si els textos clàssics han perdurat per alguna cosa i les han fet actrius, grans actrius, també és perquè el text s'ho mereix i el seguiran fent grans actrius o no tan grans, o actrius, no? Vull dir que hi ha una cosa com d'un relleu que no me la plantejo tant que passa de la Núria a l'Anna, no? Sinó que m'ho plantejo com que som tot de dones que seguim dient aquelles paraules que es van escriure fa tant de temps i que ressonen en cada època i en cada persona d'una manera diferent, i això és el bonic, no?, també.
També...
Perquè posar-me aquesta pressió sempre em sobrecarrega, penso, ai, estaré d'alçada, i llavors penso, escolta, ho fem altra gent, també.
Bé, hi ha una característica que a mi m'agradaria destacar, teva, que és una capacitat versàtil de saltar d'un personatge a un altre, absolutament diferents, amb una autenticitat que jo a vegades em quedo parat, perquè em sorprèn com pots fer un salt, és com un salt mortal des del punt de vista d'actuació, però a la vegada d'idiosincràsia, del personatge, de tot plegat. Com ho treballes? Sí. Perquè hi ha aquella cosa del distanciament, no?, que deien de Brecht,
sí,
jo no sé
sí.
si avui en dia amb l'Oriol parlàveu alguna cosa de distanciament o no?
Bueno, ens passen aquestes coses també, que quan de cop l'autor és mort i s'ha fet una escola al voltant d'ell, arriba un moment que nosaltres mateixos fem broma, no? Quan hi ha alguna cosa que no ens surt, diem, bueno, mira, això és distanciament, segur. Saps? Perquè, com amb l'Horta, no?, que pensàvem això, ostres, et planteges, això és l'Urquià, això no és l'Urquià, i al final dius, és que res és l'Urquià i res és Bracià, vull dir, ells ho escriuen en aquell moment, i la gràcia és que la seva obra perdura, i al cap dels anys es reinterpreta, perquè per això es diu interpretar, s'interpreta amb el millor humor i amb la millor aportació contemporània que té cadascú. És evident que un no es pot desprendre del moment en què viu, amb la qual sempre interpretarà des del seu moment i del seu punt de vista, no? I aquest, bueno, aquest, amb aquest distanciament a mi em va ajudar molt a enfocar-ho així per pensar si realment estava fent o no el que tocava a l'hora de fer l'home i la dona, perquè era impossible fer un home amb bigot i amb barba, o sigui, realment que no em reconegués, era impossible, perquè a més crec que no formaria part del joc. El joc és que ella es posa unes ulleres i un traje i fa veure que és un home i tothom ho compra, no? I d'alguna manera aquest va ser la premissa sobre la qual vam partir, i jo crec que quan estàs en procés estàs també més ocupat i llavors potser no et planteges tantes coses. És després que ho has fet que dius, ostres, com ho vaig treballar? Doncs la veritat, ben bé, no ho sé, perquè no hi havia massa temps de preocupar-se, no? Sinó d'ocupar-se. Però bueno, jo crec que és una miqueta aquesta la... A mi m'agrada molt fer això, fer canvis i canviar, i ara mateix estem preparant una cosa per l'any que ve amb el Bruno Oro, que fa molt temps que no fem res junts en teatre.
Això sí que és notícia, Clara. Ara sí que feia anys. Perquè amb el Bruno vas començar.
Amb el Bruno vaig començar a fer bolos, i és on vaig conèixer Catalunya pam a pam, perquè vam fer molts bolos a molts llocs. Ens perdíem sempre, perquè en aquella època no hi havia GPS. Anàvem amb un cotxe, amb un pianet a dintre el cotxe. Vull dir, realment, a mi ja tenia la sensació de ser los comediantes de... O sigui, els comedians d'abans, no?
Com hay Carmela, no?
Sí, exacte, com hay Carmela o Viaje a Ninguna Parte, no? Una miqueta aquestes companyies d'abans, no? I nosaltres vam després fer, gràcies als nostres espectacles, pues se'ns va proposar la idea d'una sèrie que no partia dels nostres espectacles, però sí que era una mica un recull de personatges que havíem nosaltres fet en teatre. I ara, doncs, tornem a tenir ganes de tornar-nos a trobar per fer això, per fer aquesta cosa del joc de dir, ara sóc aquest, ara sóc l'altre, em poso un barret i passo a parlar un altre idioma i a ser una altra persona, i, òbviament, sempre des de l'humor, una miqueta, no? És evident que volem fer una mica un pas més enllà, que no sigui solament una associació d'esquetxos, però tenim moltes ganes de fer aquest de trobar-nos, perquè jo és que m'ho he passat tan bé amb ell i veient com la gent reia, que és una cosa que m'agradaria que ens pogués tornar a passar, la veritat.
Això estem parlant de la temporada vinent, però més
estem
o menys...
Estem parlant del 2020, sí, del molt gener bé. Del 2020.
Molt
sí.
Bé, molt bé. Bé, jo, passat, tornant a la bona persona de Ser Joan, hi ha, com dèiem abans, un llistat brutal amb la Míriam Alemany, en Joan Carreras, sí. En Marcia Cisteló, Jordi Figueres, Toni Gomila, Mercè Pons, l'Albert Prat, la Clara Ramon, en Marc Rius, Xavier Ruano i Ramon Milà, sí. I tu mateix, evidentment, i els músics. Vull dir, és des del punt de vista de la visió per un espectador, és enlluernant, no?, veure tota sí. Aquesta quantitat. Amb en Joan Carreras feu una mica una parella. Ai, sí. I una parella sí. que jo a vegades penso, pensant en l'obra, que encaixeu perfectament.
Sí, ens ho passem molt bé. En Joan i jo vam estudiar pràcticament junts, anàvem a cursos diferents a l'institut, i no ens havíem tornat a trobar des d'un somni d'una nit d'estiu que va dirigir l'Àngel Llàcer fa 20 anys.
I que vau fer el Teatre Auditori.
I tant, vam estrenar allà, perquè, o gairebé, perquè va ser coproducció amb el Teatre Auditori.
Sí, ho recordo perfectament. Va ser una versió extraordinària feta gent sí. Molt jove en aquell moment.
Sí.
Tots
sí.
Plegats eren molt joves.
Érem molt joves i érem tots com d'unes promocions molt iguals a l'institut, amb la qual cosa hi havia molt... Va ser molt divertit i molt, molt bonic de fer. I no ens havíem tornat a trobar des d'allà, i el Joan és una persona que que no ha parat i hem anat com per camins en paral·lel, però ha sigut una super sort tornar-me a trobar amb ell i veure que hem crescut, però que hem crescut i ens seguim entenent perfectament, i a més des d'una serenor que abans no teníem, no? Vull dir que hi ha com algo tan agradable quan has compartit una formació amb algú i tens uns referents molt iguals, però després cadascú fa el seu camí, quan et tornes a trobar veus que, ostres, que estàs molt a prop, no? I això és un luxe.
Que realment és curiós perquè estant com esteu contínuament, doncs, amb grups de, tant al Teatre Nacional com al Lliure, com al Romea, etc., com diferents llocs, que no haguéssiu coincidit fins a aquest moment és realment especial, perquè suposo que tot ha passat amb molta més gent, que sí que heu anat saltant d'una cosa a una altra.
Sí, però m'ha passat, per exemple, amb la Marcia m'ha anat coincidint molt, i érem la mateixa promoció, però amb altra gent que són amics, vull dir que els veig habitualment, i són actors, i dius, ostres, va, per favor, fem alguna cosa per poder treballar junts, perquè realment, quan hi ha amistat i amor per la feina i per un i per als altres, ostres, llavors és que és un regal anar a treballar.
Jo recordo en aquest moment incendis.
Bueno, clar, sí.
La Marcia...
Quan tu abans em deies si em cansava, jo incendis em rebentava. Però no, vull dir, incendis estan més o menys parlant d'una durada similar, però el desgast emocional d'aquella història era tan bèstia, era tan arrolladora, que jo sí que em deixava... que em quedava que no podia ni pujar les escales del camerino quan acabava la funció, perquè era com, uf, allò sí que era una sensació de molt, molt física i molt esgotament. Però bona. També era un plaer fer allò.
Crec que va ser una obra extraordinària en aquest sentit i una força, sí. Una força brutal.
Sí.
Clara, abans de tancar l'entrevista amb tu, m'agradaria que us saludéssiu a una persona que té molt a veure també tant amb Brecht com amb la persona de Sesuany, que és el traductor, en Feliu Formosa. Feliu, bon dia.
Oh! Hola, bon dia.
Com estem?
Hola, Feliu.
Bon dia.
Parleu-se. Digueu-se el que vulgueu.
Escolta, que sento molt malament.
Sents malament?
Sí. Estic igualada, sí. Estic al carrer.
Estàs al carrer?
Ah.
Sí.
Sents a la Clara o no?
Com?
Em sents, Feliu?
No, no
et sembla.
Em sembla que no et sembla.
Ah, no, que dic que ara ja puc dir que ja tinc... que ja navego sobre el teu text d'una manera molt més plaent i molt més tranquil·la que quan deuries veure l'espectacle.
Em sembla que no ens sent.
Ai.
Em sembla que no ens sent.
Pues li trasllades les meves paraules i després seguiu parlant.
Molt bé. Clara, moltes gràcies per haver-me atès i
home,
a veure si tenim l'ocasió de veure'ns. El divendres estarem allà.
Vale, perfecte.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu, Clara. Adéu. Bon dia. Adéu. Bon dia. Feliu.
Sí, digue'm.
Em sembla que millor... T'has de quedar parat en un lloc, eh?
Pots... Sí, digue'm.
Bé, no, volia que tinguéssiu... unes paraules amb la Clara, però veig que no ha estat possible, potser no t'arribava bé. Bé, estàvem parlant com Feliu Formosa és traductor de l'obra de la persona de Sesuany i a la vegada un gran coneixedor de Brecht. I què ens podries dir sobre aquesta obra? És potser una de les millors de Brecht, què et sembla?
Jo diria que és la, o sigui, segons la seva teoria del teatre ètic, és a dir, amb elements narratius i amb un teatre molt didàctic, doncs ell es va proposar fer que s'obre seguint aquestes normes, no? Perquè abans havia fet la Mare Comatge i altres obres, i el Galileu Galilei, que eren més realistes. Aquesta és com un conte infantil, una mica, no? Però perquè s'aprèn a crides al públic, i sembla que en aquest cas ell defensava aquesta teoria, va estar molt temps en aquesta obra, va estar 3 o 4 anys fent aquesta obra, mentrestant va fer altres obres de les més importants, no? I aquesta és la que li va donar més feina.
Perquè diríem que era l'època potent del break, el 37, 38, 39.
Sí, això va ser... cap als anys 40, no?
Sí. Tu vas fer la primera traducció per l'Analit Zeran i en Fabià Puigcerver?
L'any 88.
L'any 88, sí.
El Fabià Puigcerver i l'Analit Zeran van fer aquest muntatge i la traducció que han fet al Nacional és la mateixa.
O sigui, han fet exactament la mateixa? No t'han retocat res?
Bueno, sí, han retocat coses. Hi ha retocat una cosa que jo no hi estic d'acord, però bueno, vull dir, no hi fa res perquè el muntatge sembla que ha funcionat molt bé, no? O sigui, una cosa que hem tocat és al final, l'epíleg.
Què vols dir? Les paraules del guany al públic?
Bueno, el Brecht no diu... El Brecht diu que ho ha de fer un actor qualsevol de la companyia i llavors és un text bastant breu que explica que no han pogut resoldre res en la bona persona, no? A la que s'entén, no li han resolt res als déus, els tres déus, i que demana al públic a veure si pot haver-hi un món millor que aquest, no? Però que ho ha de decidir el públic, això. No sé, jo saps què passa? Que això, van fer un epíleg més llarg i van prescindir d'aquest. Bueno, de tota manera, l'espectacle sembla ser que funcionarà molt bé, no?
Sí. Com a obra sembla que sí. A més, tu què en diries de l'actuació de la Clara Segura?
L'actuació de la Clara, molt bé. La Clara i el Joan.
Sí, sí. I el Joan Carreras, sí.
Sí, la Clara, molt bé. La Clara és una gran actriu.
Perquè jo havia dit abans que tenia els dos antecedents de la Núria Espert per una banda i de l'Analit Zeran per una altra.
Sí.
Que són...
També van fer un muntatge molt maco l'any 2002 al grup del Teatre del Sol de Sabadell, amb el Ramon Ribalta.
És veritat, tens raó, sí.
I va estar molt bé. Es quedava molt sorprès. Sí. I llavors hi ha la del Seran, que va ser molt maco també, i la primera, la de la Núria Espert, la traducció era de la Carme Serrallonga.
De la Carme Serrallonga, sí.
Sí,
que aleshores la va dirigir el Ricard Salvat.
El Ricard Salvat, amb la traducció de la Carme Serrallonga al Romea.
I després va haver-hi una versió en castellà, no?
Això va ser el 66, el 67, em sembla, no?
El 67, sí. El 67.
Sí, el 67, sí.
Ara veient que estem dient una obra que està feta doncs, als anys 39-40, que es va representar el 67, el 88 i ara el 2018 i 2019... Sí. Tu què en diries? Que Brecht continua sent present en la societat actual?
Sí, el que passa és que el Brecht, totes aquestes lliçons que donen i totes aquestes crides al públic i tot això, de vegades es pot fer pesat, es pot caure una mica de les mans, no? És una mica massa didàctic, de vegades, no? Llavors, què s'ha de fer? Doncs el director ha de fer-ho amb molta imaginació. O sigui, ha de fer un muntatge molt imaginatiu, moure-ho molt... ha de ser molt creatiu, el director, no?
La música, en aquest sentit, ajuda, això?
Bueno, la música, el muntatge del Nacional... jo no sé si estic molt d'acord, però bueno, vull dir, és una... No és la del Pau de Sau, no és la música que ha d'anar a l'obra.
No és l'original, sí.
Vull dir, llavors hi ha molt l'acordió, hi ha moltes cançons, sobretot a la segona part hi ha moltes cançons, no?, en aquest muntatge. Però sembla ser que, bueno, que el resultat ha estat molt bo, que hi ha anat molta gent i que, bueno, que ha funcionat, vaja.
Sí. Jo que a vegades penso és que el Brecht no podem dir que sigui un autor que dels últims 30 anys s'hagi representat molt.
Que s'hagi representat molt?
No, que no s'ha representat molt.
No s'ha representat molt. Depèn, i això va per temporada. De vegades passen molts anys que està oblidat, Alemanya es continua representant, evidentment, i no sé, vull dir, és un autor, clar, que ell és un gran renovador del teatre universal al segle XX, no? Perquè crea una teoria d'un teatre de l'era científica, que ell en diu, que és un teatre que ha d'entretenir, però que aleshores t'ha d'obligar a treure unes conclusions sobre el món en què vius i si es pot transformar, no? Això és el que ell pretén i crea tota una teoria, no? Aleshores, clar, a mi, per exemple, el seu teatre, en aquest sentit, és molt interessant. A mi potser m'emociona més o m'entra més el Chekhov, per exemple, no? Però amb el Brecht hi has d'encarar, doncs, sabent que has de fer arribar al públic totes aquestes lliçons que et dona, no?
Perquè tu què en creus d'aquesta teoria del distanciament, això que se n'ha parlat tant?
Bueno, ell mateix quan dirigia no, em prescindia una mica.
No el practicava. No el practicava.
Sí, però no. El distanciament és el lector que mostra el personatge en lloc de viure'l, no? Dic jo?
Sí.
Però esclar, això és molt relatiu, perquè és que, ja fa molts anys que quan fem un personatge el mostrem i el vivim, no? O sigui que entre l'Stanislavski, que és el que crea la seva teoria de reviure les pròpies experiències i convertir les pròpies experiències en interpretació, o bé el que diu el Brecht, que és el que fan els actors xinesos, no? Que mostren, o sigui, es mouen per l'escenari i contínuament estan mostrant el personatge, el teatre xinès, no?
Ostres, estan dient, aquest no sóc jo faig un personatge que és fulano.
Sí, jo faig un personatge però no sóc jo, sí. És molt complicat, perquè també hauríem de retrocedir fins a la paradoxa del comediant del Diderot del segle XVIII, no?
Exacte, sí.
No, que diu que l'actor no ha de... que ell no ha de sentir res, que ho ha de fer sentir al públic, però que per fer-ho sentir al públic...
Ell no s'ha d'emocionar. Ell no s'ha d'emocionar.
Ell no s'ha d'emocionar. Ell ha de tenir un domini total de la tècnica, no? Sí. És això.
Molt bé, Feliu.
Sí.
Doncs escolta, t'agraeixo molt l'assistència al programa, encara que sigui a la distància. I a veure si tenim ocasió un dia de poder tenir-te aquí a l'estudi directament i parlar una mica més del que ens interessa.
Molt bé.
D'acord, Feliu, doncs
molt
moltes
bé.
Gràcies.
Encantat, eh?
Fins a la propera. Fins a la
molt
propera.
Bé, gràcies.
Adéu, Feliu.
Gràcies.
Adéu. Tira'l. Thank you.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La població de Sant Cugat és de 85.000 persones, eminentment joves i amb cultura digital. Apropa aquesta audiència al teu negoci.
Cugat TV, www.cugat.cat i 91.5 FM.
Cugat.cat és líder a Sant Cugat a la xarxa. Anuncia't a Cugat.cat.
Falca radiofònica, bàner, vídeo. Ens adaptem al teu negoci i necessitats.
Més informació a publicitat@cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Has de veure-ho per creure-ho? A Cugat TV hi trobaràs les imatges de l'actualitat local. Entra a Cugat.cat i mira Sant Cugat. Cugat.cat, la vida és local.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Et sona?
Les nits de Cugat.cat sonen així. Amb vols més? Jukebox a Cugat.cat.
Cugat.cat 91.5 FM.
Thank you.
Estem escoltant música de Kurt Weill. I per què he anat posant música de Kurt Weill? Doncs perquè aquest va ser un dels músics habituals de Bertolt Brecht, un alemany com ell, que va tenir que fugir després de la pujada del nazisme a Alemanya, i tots dos van anar a patar als Estats Units, i un fent música i l'altre dirigint teatre i escrivint teatre. Aquesta setmana, aquest cap de setmana, com és habitual en aquesta ciutat de Sant Cugat, tenim una agenda llarga, llarga i diversa. I començarem per dir que avui dijous, a les 9, al MUT, com sempre, Torreblanca, el casal de Torreblanca, tenim música. Alessio Arena, amb Chitarrino Napoletano, veu, i Rocco Pappia, guitarra i bouzouki. Jo no sé, però tinc la sensació que tots dos noms, tant el Chitarrino com el Rocco, no sé si són de realitat o són muntats artístics. Divendres, demà divendres, a les 9, al Teatre de Mirasol, Després de tu, amb la companyia La Cíclica. Per als anglosaxons, Living Upper Together és una manera alegre i ordenada per definir una relació sentimental en què cadascú viu a casa seva. El Toni i la Laia, en canvi, inverteixen aquestes paraules i fan que a Barcelona es diria un Living Together Apart. Els intèrprets són Montse Folgado, Jordi Samper i Sara Diego, i la direcció és de Núria Torres, amb una dramatúrgia de l'Hisenda Coll. Teatre jove en un lloc com el Teatre de Mirasol, que accepta i rep sempre grups d'aquesta categoria, a més amb molt d'interès. També a les 9, de demà divendres, al Teatre Auditori, com hem parlat fins ara, La bona persona de Sejuan, de Bertolt Brecht, traducció d'en Feliu Formosa, que també ha estat amb nosaltres, com la seva actriu protagonista, Clara Segura, que fa dos papers. Però tenim un grup excepcional d'actors, entre ells una santcugatenca, la Míriam Alemany, en Joan Carreras, la Marcia Cisteró, en Jordi Figueres, el Toni Gomila, la Mercè Pons, o la Bert Prat, la Clara de Ramon, en Marc Rius, el Xavier Ruano i el Ramon Vila. Però aquest grup d'actors i actrius tan fabulós estan acompanyats per en Joan Garriga, de la Trobe Kung Fu, amb Maria Roc i en Rambo, que posen música a tota l'obra, o sigui, hi ha música des del principi fins al final. Estem parlant d'una paràbola, d'una fàbula, que escriu Brecht l'any 38, en el que està dient és que en una Xina imaginària tres déus visiten el país en cerca d'una bona persona, satisfets d'haver conegut el baixó baixenter que els ha acollit a casa, premi a la noia amb diners a canvi de que visqui sempre bondadosament. I gràcies a aquesta petita fortuna que li han regalat, Xenté deixarà la prostitució per obrir un estanc. Ben aviat, però, la misèria en què malviuen els seus conciutadans acabarà dificultant seriosament que pugui complir el mandat dels déus. No es pot ser bo en aquest món. Això és el que ens està explicant en Bertolt Brecht. Quan un vol ser-ho, els altres o se n'enfoten o es valen de tu per fer el que tu no faries mai. Quins són els límits de les bones intencions? Especialment quan aquestes no afronten les dificultats materials amb contundència i pragmatisme. I que, com deia la Carla Segura, surt un altre personatge, Xui Tu, que aquest sí que és dolent, o no tan bo. I és ella mateixa. Divendres, també, a la mateixa hora, a les 9 de la nit, a l'església del monestir, dins del setè cicle de música sacra coral amb el cor jove del Conservatori de Sant Cugat, dirigit per Raimon Romaní. Serà un gran concert, amb tota seguretat, perquè aquest és un cor molt jove, com diu el seu propi nom, que està treballant molt dur per poder aconseguir un nivell professional molt bo. Esperem que tinguin un gran èxit, que estigui molt ple, a veure si és veritat. Dissabte, a les 12, a l'Aula Magna del Conservatori, concert del Circ de Música de Cambra, organitzat per l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, amb el Quartet Diotima. Aquest Quartet Diotima, que està format per Carlos Ramos Werner, violí, Georgina Muntades, violí, Laura Jové, viola, i Paola Ríos, violoncel. Aquest concert està dintre d'aquesta sèrie que prepara l'Orquestra Simfònica amb músics aliens o propis de la seva pròpia orquestra. I el diumenge, a les 12 del migdia, al Teatre de Mirasol, Laica, amb la companyia Xirriquiteula. Xirriquiteula és un espectacle, diguem-ne, infantil. Aquesta Laica és la primera gossa astronauta de la història, alguns ho recordaran, que inspira un espectacle per a tota la família que ens explica de manera molt visual un episodi fonamental en la història dels viatges a l'espai, però és que també és el relat d'un abús. El director és Enric Casas. Enric Casas havia col·laborat amb el Tricicle durant molts anys, i els intèrprets, en Marc Costa, la Yolanda Llançó, el Cristian Oliver i en Daniel Carreras. Això el diumenge al Teatre de Mirasol a les 12. A les 6 de la tarda del mateix diumenge, al Teatre Auditori, Kosalik, de la companyia Capicua, també és un espectacle dirigit al públic familiar, i en aquest cas una idea i guió original de la companyia Capicua amb la direcció artística d'Òscar Balsecchi. Un carruatge porta 5 personatges que convertiran la seva quotidianitat en escenes plenes de circ, de teatre i d'humor. Aquests personatges, plens de records i experiències, se'ns mostraran a través de diferents tècniques aèries: trapeci fix, trapeci giratori, corda doble, màstil, teatre, teatre també del bo, i serà al Teatre d'Auditori a les 7 de la tarda. Però a les 7 també, a l'Aula Magna del Conservatori Música Clàssica amb Esther Pinyol, arpa. És un concert poc habitual, perquè l'arpa, tot i que està sempre a les orquestres, com a concert solista no és massa habitual. Esther Pinyol, arpa, a les 7. I a les 9, com sempre, a la cafeteria del Teatre Auditori, jazz, en aquest cas amb Xavier Caselles, veu, i Albert Bové, piano. I amb això hem acabat explicant quina és l'agenda d'aquesta setmana. La setmana que ve vindran, tindrem la sort de tenir amb nosaltres un director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, en aquest cas, i un autor, un compositor, que estrenarà una obra el proper diumenge en el Teatre Auditori. Estem parlant de Jordi Picorelli i de David Bonzo. Fins dijous vinent. Adeu. Adeu.